L'Ateneu Sant Cugatenc ja ha obert les inscripcions per al 10è concurs de pessebres, però aquesta és només una de les moltes activitats que organitza l'entitat al municipi. Amb 580 socis, és un dels pilars de la dinamització de la vida social, cultural i festiva de Sant Cugat. Avui en parlem més a fons amb el seu president, Albert Roda. Bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Estem parlant d'una entitat amb molt de pes, un Ateneu que neix l'any 1956, de la mà d'un grup d'aficionats a la numismàtica i a la filatèlia. Però com evoluciona al cap dels anys? Perquè, clar, jo m'imagino que va patint, no?, i absorbint tots els canvis i les transformacions,
de
la societat santcugatenca. Així a grans trets, ja entenc que és molt complicat resumir tants anys. Però com a idea bàsica...
Home, de fet, nosaltres ens hem anat adaptant a les circumstàncies que hi havia. Òbviament teníem un Ateneu, quan va iniciar-se, doncs, que bàsicament es dedicava a la numismàtica i la filatèlica, i per tant, doncs, a partir d'un cert moment va haver-hi un revulsiu de gent jove que va agafar les riendes de l'Ateneu, que entre ells va ser el Ramon Pros, que va ser una de les persones importants, a dir, doncs, a l'Ateneu. I per tant, doncs, a partir d'aquí, doncs, vam començar a fer un Ateneu molt més ampli i sobretot que tingués una certa capacitat de fer coses, perquè la subsistència de l'Ateneu no es podia basar solament en temes de subvencions. Penseu que l'Ateneu, bàsicament, el 75% són recursos propis i l'altre 25% són subvencions. A partir d'aquí, doncs, nosaltres tenim un local en el qual, doncs, el seu dia, doncs, vam fer un conveni amb l'Ajuntament i no paguem el local, però que sí paguem la manutenció, que pràcticament és un lloguer, diríem, de 1.000 euros cada mes. Vull dir, per tant, hem de dir, doncs, en certa manera, doncs, tenim un Ateneu bastant dinàmic i tenim un equip molt bo dirigit en aquests moments, doncs, pel Toni Ramon, que verdament, doncs, és una persona molt eficient, havia sigut regidor també de l'Ajuntament. I per tant, hi ha també tota una junta que fa 4 anys, doncs, la vam agafar en el seu dia, 3 anys i mig, i per tant, doncs, tirem endavant tots els projectes que tenim en mente.
Que no són pocs, eh?
Que no són pocs.
Que no són pocs i que no podrem explicar tots, no, perquè no ens donaria temps. Quin diries que ha estat el moment de més esplendor de l'Ateneu? Hi ha hagut algun moment allò d'efervescència?
Jo crec que sí, que va ser un... En els anys, ja diríem, 90, van ser uns anys d'esfervescència importants, perquè, doncs, es va crear inclús una revista que l'Ateneu també editava. O sigui, als anys 90, doncs, es va apostar molt fort, anem a dir, per fer tota una sèrie d'activitats. També es va endeutar molt l'Ateneu en el seu moment, i per tant vam tenir molts problemes econòmics que l'última junta, doncs, va poder solucionar. I a partir d'aquí, doncs, hem anat tirant del carro tots plegats, no? Però sí, va ser una època important. I ara jo penso que també és una època en la qual, doncs, intentem anar a dir que hi hagi un cert esplendor. Tenim un problema, bàsicament, que és el de creixement. L'Ateneu encara que té un local, anem a dir, cedit per l'Ajuntament, és un local petit, i per tant no tenim bàsicament problemes de creixement, perquè, evidentment, doncs, hi ha molta gent que voldria entrar i voldria fer cursos, i nosaltres, bàsicament, doncs, tenim el que tenim i no podem gestionar res més. Jo penso que l'Ateneu de Sant Cugat hauria de ser quasi el doble del que és ara. O sigui, per ser un Ateneu, com Déu mana, per una població quasi de 100.000 habitants, no?
Els oients segurament no ho saben, sobretot els que són de fora de Sant Cugat, sí. Però la casa que teniu ara, la vostra seu, allò era una casa senyorial?
Sí, era una casa
de l'època.
Sí, era una casa senyorial de l'època, i per tant és on hi ha estat abans la policia municipal.
Sí, sí.
I per tant, doncs, aquella casa, doncs, tenia unes condicions que era una casa particular, llavors aquells terrenys, jo suposo que es va fer una permuta amb el propietari, va cedir la casa, i llavors al costat es van fer tot una sèrie d'edificis, no? Cosa que moltes vegades, doncs, això se soluciona, doncs, fent les permutes amb els propietaris, no? Uh-huh. I per tant és un espai que no està pensat per fer un Ateneu, però sí que té, doncs, unes dues sales importants per poder fer actes culturals, actes socials també. Ahir precisament vam fer un acte, una presentació de llibres, hem fet moltes presentacions de llibres, i per tant a mi, doncs, i també fem projectes en l'àrea de música, que també i de poesia.
Però comparat d'on veníeu, Déu-n'hi-do.
Comparat d'on veníem, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè clar, d'on veníem, que era la plaça Pep Ventura,
sí,
teníem un espai llogat, i llavors, clar, els llogaters, aviam, li volien treure més profit del tema, cosa que, evidentment, és lícit, però vull dir que a nosaltres ens afectava moltíssim i podia ser que hagués desaparegut l'Ateneu si no haguéssim fet una gestió directa quan la Mercè Conesa era l'alcaldessa, i, per tant, vam parlar amb ella i vam aconseguir, pues, que ens cedissin aquest espai d'aquesta casa senyorial.
Mm-hmm. El paper de l'Ateneu Sant Cugatenc a la societat actual, quin diries que és?
Jo crec que el paper de l'Ateneu és crear una certa consciència i donar un cert valor a lo que és la cultura i la vida associativa, no? Avui en dia, que tot es mou bàsicament per internet i pels mitjans, per les xarxes, diguem,
per aquest món virtual,
aquest món virtual,
no?,
que tenim, doncs em sembla que és un espai de trobada en el qual, doncs, la gent vol continuar tenint aquest espai de trobada i la gent s'hi troba còmoda. Nosaltres intentem que l'Ateneu sigui un espai que la gent s'hi trobi còmoda i que puguin haver, doncs, fer les seves activitats que més hi desitgin, no? Per això hi ha moltes coses, no? Per exemple, ara t'anomeno, doncs, des del català, el català per a tothom, el cercle d'arts, la sessió d'espais, també tenim una sessió d'espais en el sentit que...
Acolliu altres entitats que no tenen seu.
Sí, altres entitats que també, doncs, que no necessiten, i també algunes vegades els hi donem una mica de cobertura, inclús no jurídica, però sí tècnica, per poder, doncs, portar també els números i per poder portar les coses. Per exemple, és un espai que ajuda la festa de tardor que gestioni, no? Tenim una persona que d'alguna manera, doncs, els gestiona tota la festa de tardor, tot el que és la part administrativa de la festa de tardor i logística, no? És clar, es necessita també. O sigui, en aquests moments el problema de les entitats petites és que no es poden professionalitzar perquè no tenen els recursos suficients, i nosaltres el que hem fet ha sigut professionalitzar la gestió, no? I aquesta professionalització de gestió dona que d'alguna manera la gent es trobi més còmoda, no? Per tant, jo me'n recordo abans que hi havia estat... he estat en diverses entitats aquí a Sant Cugat, no? Però una d'elles que va ser Amics de Sant Cugat a partir dels anys 80, que va ser una entitat força interessant, però nosaltres anàvem a buscar els diners, escombràvem...
ho fèiem tot.
Organitzàvem concerts, fèiem concerts de Sant Jordi, havia vingut la Coral Carmen a la Coral Sant Jordi, i era un agent, amb la Montserrat Obiols, i, en fi, que d'alguna manera, doncs, érem aficionats, érem amateurs, però realment organitzàvem una quantitat de coses enormes. Avui en dia això és impensable, no? Perquè, clar, perquè l'administració s'ha posat les piles, l'administració, evidentment, és molt més rigorosa, i, per exemple, totes les subvencions que ens fan, nosaltres ens les hem de justificar, hem de fer tot... O sigui, tota la burocràcia i tota la paperària que existeix en una administració, nosaltres també l'hem de fer, i hem de ser molt rigorosos i molt transparents. I, per tant, això requereix una professionalització important. Eh? Mm-hmm. Les entitats petites no ho tenen, i hi ha algunes entitats que ens donen que ens demanen una certa ajuda per poder tirar endavant aquestes coses.
Deia abans a la presentació que actualment teniu 580 socis. Hi va haver un moment d'inflexió que tothom aquí li va suposar un abans o un després, que és el tema de la pandèmia.
Sí.
A vosaltres, què us va... De quina manera us va afectar?
Home, el tema de la pandèmia es va afectar moltíssim. Moltíssim, perquè, evidentment, doncs, la gent venia als cursos i, per exemple, nosaltres teníem una limitació a fer els cursos. Per exemple, era una època de confinament que no podíem fer res, però quan es va obrir una mica el confinament, després nosaltres teníem que fer cursos i un màxim de 7 persones. O sigui, quan a les sales són de 12 persones i, per tant, les 7 persones aquestes no cobrien el cost del mestre que els hi tenia que fer aquest curs. Per tant, imaginen el que ha suposat a nosaltres passar aquests 2 anys, tant el 19 com el 20, que va ser molt, molt complicat, però realment, doncs, hem pogut mantenir un equilibri econòmic important, i per tant això d'alguna manera, doncs, ha salvat la... Ara en aquests moments la trajectòria és més diferent, ja podem començar, doncs, fa ja un any que ja podem començar omplir les classes i, per tant, ja són molt més rentables, no? I, per tant, com que són més rentables, doncs ho podem fer, no? Uh-huh. Però sí, la veritat és que ens hem de reinventar constantment. El ser el 75% de recursos propis ens obliga a tenir una certa qualitat i un cert servei de qualitat perquè la gent de vingui als cursos doncs, pugui apuntar, no?
I què suposa per un soci de l'Ateneu? És a dir, quins avantatges tenen els socis?
Bueno, els socis tenen unes certes avantatges amb els cursos, no? Amb totes les entrades, per exemple, i uns descomptes determinats, i evidentment doncs, també poden estar dintre de les sales d'una manera i demanar les sales per fer exposicions o per fer coses determinades. O sigui, tenen una prioritat davant d'un públic general que vingui que ens vulgui demanar anar a fer exposicions o fer un concert o fer qualsevol cosa, no? I per tant doncs, tenen unes certes avantatges, evidentment. Doncs, no són el 100% gratuïtes, perquè evidentment no ens ho podem permetre, però sí que tenen aquests avantatges. També el soci pràcticament paga un import molt, molt baix d'això, no? Vull dir, per tant, doncs, en certa manera ens ajuda a mantenir l'entitat com a tal perquè d'alguna manera no ens puguem tirar endavant.
L'oferta que feu des de l'Ateneu, dèiem abans que si comencéssim no l'acabaria, més àmplia, és variada, i està pensada per a tots els públics?
En principi sí, el que passa és que nosaltres tenim un públic que és un públic adult, no ens enganyem, no és un públic jove. Encara que hi ha algunes coses que sí que d'alguna manera les joves venen, però vull dir, però no, el públic nostre és de 50 cap amunt, diríem, no? I sobretot, bàsicament, és un públic femení. O sigui, per tant, les dones són les més interessades en fer cursos, a il·lustrar-se i a fer coses d'activitats socials, no? I per tant, doncs, nosaltres ens donem la sensació de que hauríem d'intentar obrir una miqueta més el ventall per fer coses de joves, però sempre els joves tenen els seus espais que es poden retrobar, no? Nosaltres el problema que tenim és una certa la regeneració, diríem, de la junta, i així hauríem d'intentar buscar gent jove que pogués intentar vincular-se a l'Ateneu, però no hem de deixar de banda que tenim un públic determinat, un públic adult, i amb aquest públic adult ens hi devem, en certa manera. No?
Però que no estaria de més poder incorporar aquesta massa de gent jove.
No, però no és una cosa que ens preocupi excessivament, perquè penso que també doncs, la gent adulta d'així també, evidentment, no necessita... No, ser jove no és garantia de res, i ser gran tampoc és garantia de res. I per tant, en certa manera, els joves tenen els seus espais també per trobar-se, i em sembla molt lícit que, evidentment, que també doncs, facin, desenvolupin les seves pròpies activitats. No?
Tot i que ja hem comentat que feu molta cosa, cursos, tallers, teniu molts projectes, moltes activitats, precisament parlant de projectes, jo no sé si teniu alguna cosa que estigueu preparant en cuina.
Bueno, nosaltres bàsicament tenim una cosa que és el que es diu la salut mental, que és un tema molt important, que d'alguna manera doncs, aquí a Sant Cugat no es tracta massa bé, perquè evidentment doncs, es tenen que anar a Rubí, es tenen que anar a Terrassa, i per tant nosaltres estem fent una mica de labor d'aquest espai de salut mental perquè la gent que tingui aquests problemes o les famílies que tinguin aquests problemes puguin portar la seva gent allà i que es pugui desenvolupar i no sigui un gueto, que pugui desenvolupar diferents activitats inclús amb les pròpies dinàmiques que fa l'Ateneu, no? Vull dir que això de la salut mental no podem fer gueto, sinó que d'alguna manera hem d'intentar obrir una miqueta perquè la gent també s'impliqui i es pugui doncs, vincular amb totes les activitats que fem nosaltres. No?
Aquesta seria la vostra aposta ara, no?
I aquest és una aposta...
Obrir-vos aquest públic.
És una aposta important, vull dir, nosaltres estem oberts ja fa temps, estem oberts amb aquest tema, però em dona la sensació que nosaltres necessitem més recorregut amb aquest tema.
Albert, se'ns acaba el temps. Intentat exprimir la taronja, la llimona o el que vulgueu de la millor manera possible. I, evidentment, estem doncs, molt orgullosos de tenir una entitat com l'Ateneu que fa tota aquesta tasca.
I jo estic molt orgullós de presidir-la i, per tant, em dir, farem el que possible perquè això tiri endavant.
Moltíssimes gràcies i bona tarda.
Gràcies, Carme.